La una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ictus, Alzheimer, dany cerebral, Parkinson, ELA, problemes de memòria, fatiga crònica, fibromiàlgia... Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada líder en neurorehabilitació funcional. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, virtual i sensorial, neuroestimulació, logopèdia, mindfulness, brain training... Memory Center, Rosselló 154 de Barcelona. 93 532 52 88. 93 532 52 88. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a un nou programa de Rutes per Catalunya. Tal dia com avui, de l'any 1930, a les 4 de la matinada, l'Oficina d'Informació i Censura de Madrid comunica que el general Primo de Rivera, cap del govern de la dictadura, consultava els caps de l'exèrcit i de la marina sobre si s'havia de continuar el seu govern. Les respostes foren de tal mena que dimitir el dia 28, després d'un Consell de Ministres. El fet fou important per a Catalunya, atès que la dictadura s'havia distingit pels seus atacs al sentiment nacionalista català. Al llarg del programa tindrem entrevistes, recomanacions, bona música i no pot faltar també el concurs. Us acompanyarem a les vies del so, com sempre, en Jordi Carretero i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 26 de gener, Sant Timoteu i Titus, bisbes. Pel dia 27, Sant Emeri o Sant Mer i també Sant Enric d'Ossó. Pel dia 28, Sant Tomàs d'Aquino. Pel dia 29 de gener, Sant Pere Nolàs. Sant Pere Nolàs va rebre moltes vegades la visita de la Mare de Déu. Sant Pere era molt despistat i més d'una vegada estava sol celebrant la missa perquè no havia tocat les campanes. La Mare de Déu, acompanyada d'un estol d'àngels, van baixar del cel per omplir-li l'església. Pel dia 30 de gener, Santa Martina. Pel dia 31, Sant Joan Bosco. Pel dia 1 de febrer, Sant Cecili. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
I comencem la nostra agenda d'avui diumenge per Móra la Nova, perquè hi tenim la Fira Intercomarcal de l'Oli. Seguim a Torrelavit amb la Festa Major d'Hivern, Mercat de la Ganga a Cardona, Festa de la Calçotada a Valls, Festa Major d'Hivern a Taradell, Festa dels Tres Tombs a Sant Antoni, mercat tradicional a Tàrrega. També ja tenim la Candelera, festa major de l'Ametlla de Mar. I acabem amb la Fira de Sant Sebastià i Fira dels Torrons d'Òdena. Des de l'any passat, la fira ha retornat als seus orígens. És una fira de regust tradicional que recorda les antigues fires de poble, on hi ha una mostra d'artesans torronaires, jocs populars i tradicionals de fira, com per exemple el joc del conill, carreres de sacs, estirar la corda, joc de la granota, el barquillero i cavallitos d'època, entre molts altres. També tindrem l'esmorzar amb el porc com a protagonista i mostra de productes artesans locals.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. No es preocupi si no té temps per arreglar-se un vestit, de fer els baixos d'uns pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit li fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Arquímedes 197. I no es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li arranjament. Arreglos Judit, carrer Arquímedes 197 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria. Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I cada 15 dies, dintre del nostre programa Rutes per Catalunya, ens acompanya un agremiat o els de la Junta del Gremi de Matalassers. Però primer de tot, com sempre, hem de fer aquest apunt històric, perquè avui parlarem una mica de la ciutat de la Baixa Edat Mitjana, el comerç i la vida quotidiana. I abans de centrar-nos en descriure pròpiament el gremi medieval dels matalassers, és necessari exposar breument un panorama històric sobre la ciutat de Barcelona a partir del segle XIII. Cal recordar, i parlem de l'edat mitjana, que va ser una època en la que es va establir molts costums que mantenim també actualment. El ritme de vida de les ciutats era totalment diferent al que estem acostumats. A partir del segle XIII, quan Barcelona s'amplià més enllà de les seves muralles romanes i als medievals, s'habitaren les zones del Raval i el barri de la Ribera, essent aquest últim el barri per excel·lència dels mariners i pescadors per la seva proximitat al mar. Alhora, l'activitat comercial de la ciutat es realitzava al voltant del Mercadal, que a Barcelona es documenta ja en el segle X, cap a la zona exterior del Portal Major. En un primer moment, el mercat encara mantenia el seu caràcter itinerant, però amb la crescuda econòmica de la ciutat va ser necessari crear nous espais per estructurar la distribució dels productes arreu de Barcelona. Estem parlant de les places. Però volia dir això, que tot s'articulava al voltant dels mercats de les places? Doncs no. Paral·lelament, les petites associacions artesanals, conegudes com a gremis, s'instal·laren en la seva majoria en aquests nous barris com la Ribera, treballant als tallers o fins i tot en petites botigues o als propis domicilis particulars. De la mateixa manera que ens ha passat amb les places, molts carrers encara conserven els antics topònims nascuts en aquells moments: carders, escudellers, argenters, entre d'altres. En el cas dels matalassers, la documentació estudiada encara no ha revelat una zona concreta en la que aquest gremi es pogués establir i treballar permanentment. Es suposa que cadascun dels mestres matalassers treballaria en un taller privat i es desconeix si podria ser en la mateixa residència, amb l'ajut del seu ajudant. La raó per la qual alguns d'ells es van ubicar en el suburbi urbà fou, essencialment, per les molèsties que aquests poguessin ocasionar en els veïns. Per exemple, com va testimoniar el gremi de tintorers i fabricants de cotó l'any 1255, davant les olors que desprenien els tints i les pells, a més de l'abocament dels residus. Doncs en aquest sentit, cal recordar també que donava la intensa activitat artesanal i comercial de la ciutat. Barcelona destacaria per les seves olors, els sorolls i els colors, trets que malauradament no se'n conserven en la documentació i ens hem de lliurar a la nostra imaginació. Això és un petit recull gràcies a la recerca efectuada per les historiadores Immaculada Richo López i Maria Isabel Ribas Valdevira. I ara sí, després d'aquest detall històric, com sempre, ens acompanya un dels agremiats dintre del gremi de matalassers. Però avui, més de ser un agremiat, és un fabricant que, juntament amb tots els agremiats, aconsegueixen els millors matalassos pel descans. Amb nosaltres, l'empresa Eco Matalasser, una empresa especialitzada en la fabricació de matalassos de molles, somiers i tots els complements necessaris pel descans. Ens acompanya el senyor Carles Casas. Molt bon dia i benvingut a Rutes per Catalunya.
Hola, bon dia.
És un plaer que ens pugui acompanyar aquí avui en el nostre programa.
Moltes gràcies.
Vostè, com a fabricant, quina és la forma correcta d'escollir el matalàs adequat? Què s'ha de tenir en compte?
Bé, aviam, artesà i fabricant són concepcions diferents. Podríem dir que són aspectes de, tant d'empresa com de treballar diferents. El que és l'artesà, l'ofici de matalasser, treballa a petita escala, amb poques quantitats, de persona a persona. Hi posa molta cura amb els materials i amb la feina ben feta. Aviam, escollir un matalàs es poden tenir molts factors a tenir en compte. Si la persona és neguitosa, si és nerviosa, si és calorosa, si és frioler, l'alçada, el pes, si dorm acompanyat, si té alguna molèstia, alguna dolència... Vull dir que el que és molt important és escoltar i preguntar.
Quins serien els consells, aleshores, per un descans adequat?
Bona pregunta. Aviam, com a matalasser, cada setmana, a través de les xarxes socials, fem uns posts i unes notes sobre com dormir millor i saludablement. Per exemple, les darreres setmanes hem parlat de consells per dormir a les persones que estan afectades per migranyes o treballen pels, o bé que treballen en canvis de torn o bé que tenen tos a la nit. Però podríem dir que el que està clar és que donar unes pautes per una vida saludable porta que una persona dormi millor.
I quines diferències hi ha? A veure, jo sóc una neòfita, no entenem res, ens ho ha d'explicar tot. Diferències entre matalassos, molles ensecades, matalassos normals, entre matalassos de làtex, viscoelàstica... Quines són les diferències que marca cada matalàs?
Bé, aviam, el que és la molla ensacada, ja la mateixa paraula ho diu, És a dir, que és una molla que està ficat en un sac, en una bosseta, i llavors la connexió entre les molles és un teixit. Per tant, no hi ha una transmissió de vibracions ni de moviments. Per això se li diu també molla independent. Jo no treballo amb molles perquè la molla és un metall i el metall retén electricitat de la casa i això altera algunes persones. El làtex és una resina d'un arbre, l'arbre EVA. La viscoelàstica, en canvi, és un material sintètic. També hi pot haver-hi làtex sintètic. El làtex, bàsicament, la característica que té és la seva elasticitat i la resiliència. La viscoelàstica, en canvi, és més termosensible. Llavors, generalment se l'acompanya amb un HR i bé, és un altre producte. Jo, bàsicament, treballo amb làtex natural.
Aquí és on volíem arribar. Eco Matalasser, quins són els productes que utilitza?
Clar, nosaltres utilitzem moltes fibres i plantes naturals. El miraguà, les pallofes d'espelta, el cànem, el lli, l'artemisa, el llúpol... Bé, tinc el taller ple de plantes i fibres naturals. Però el que principalment treballem és la llana. La llana, per excel·lència, i potser quasi m'atreviria a dir-ho, és la millor fibra que hi ha en el món. Per exemple, en el meu cas, que sóc un apassionat de la llana, doncs jo la vaig a buscar a granges que tinc a la vora, justament el dia que les filen, doncs estic allà, la recollim, me l'emporto a netejar i bé sóc un gran creient de la llana.
Quant de temps triguen a Ecomatalasser fer un matalàs de llana?
Doncs depèn dels models. Un matalàs, si comptem doncs, que es tenen de tallar les robes, que es té de picar la llana, que es té de cosir i tot això, doncs pot trigar perfectament entre un dia i mig, més o menys un dia i mig.
Quan va començar vostè?
Doncs a mi m'agrada molt la feina de matalasser, de l'ofici, i jo vaig començar, primer treballava en una empresa de matalassos industrial, i llavors el que vaig fer és anar a preguntar a diferents matalassers i aprenia a fer matalassos a dintre el cotxe. Vull dir, i llavors doncs, era anar parlant, tinc reculls de molts matalassers, alguns treballen encara, altres ja no treballen, i anar preguntant i fent notes. Aquesta va ser una miqueta a l'escola.
Sí, vostè per vocació.
Aviam, jo sóc escenògraf, però bé, la vida dona moltes voltes, però justament el que és l'ofici de matalasser lliga bastant amb els meus propòsits a la vida, no? Que és fer coses artesanals, cuidades, tot el tema de natura, el tema dels oficis, vull dir, recull tot això.
Sí, perquè a vostè el trobem a Casserres, oi?
Bé, sí, estic a Casserres, Gironella, sí, tinc el taller allà, sí.
Quines serien les pautes per escollir el millor coixí per cadascú de nosaltres?
Bona pregunta. El coixí és una peça molt personal. Pensem que en el coll, la cara, el cap, hi passen un munt de connexions nervioses i tenim molta sensibilitat a la pell de la cara, no? Llavors, és un complement és indispensable per la correcta posició de l'esquena i molt, molt delicat, perquè es tenen de tenir moltes coses en compte. Això, quasi bé et diria que necessitaríem un programa sencer per parlar-ne.
Déu-n'hi-do, doncs l'haurem de convidar un dia.
Bé, aquí estem, eh?
Perquè ens parli de tots els detalls per un bon coixí. Però avui no serà possible. Ecomatalassers treballa conjuntament amb el gremi de matalassers per trobar el millor producte en el descans. Quines són les últimes novetats?
Mira, el gremi ja de fa molts anys no es cansa de buscar el millor producte i les novetats més actuals per al client, eh? Des de Ecomatalasser innovem cada any. Per exemple, aquest any hem tret un matalàs que en dic matalàs 7 xacres. No? És una novetat, m'atreviria a dir, quasi ben mundial, no? És agosarat, però és així. És un matalàs que incorporem dintre del matalàs d'una forma molt senzilla i còmoda unes pedres, uns minerals, val? Uns cristalls, també se li diu així, per equilibrar els nostres punts energètics. D'aquesta manera, a la nit, ens equilibrem i regenerem millor.
Que curiós.
Sí, mira. És que saps què passa? Que la natura és molt, molt abundant i molt generosa. Llavors, crec que si ens inspiréssim, que ja ho fan moltes persones, amb la natura podríem treure moltes coses.
Té tota la raó del món. Nosaltres donem per finalitzada avui l'entrevista directament des d'un dels agremiats, concretament Ecomatalasser. Li donem les gràcies també per la seva companyia i recordem, sobretot recordem, que si voleu trobar la vostra botiga més propera, només cal que cerqueu a la web www.gremimatalassers.com. Senyor Casas, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Va bé, a vosaltres també, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem bona música als Amics de les Arts amb el tema L'hivern.
Cabana es podia ser tan feliç, el sol al matí, l'olor de la fusta, allà amb la mandra no es pot competir. Semblava que el temps no se'n recordava, que ens havíem perdut allà al mig. El món es podria haver acabat així. Mai he vist res tan clar.
Recordo la nit, és com si fos ara. Una finestra es va posar a vibrar. A fora un soroll que se'ns acostava. Què serà, què serà, què serà? I dins la fosca tot d'una, prop del tronc d'un vell pi, una columna de llum s'enfilava. Van callar tots els grills.
Em venen a buscar, va dir. La llum la va envoltar.
Em veu desenganxant-se enmig del bosc.
Mai he vist res tan clar.
Un cos que s'enlairava contra llum. A poc fins a tornar-se un punt.
Quan es va apagar aquella nit al cel, era gran.
El cel era gran, molt més gran que cap altre. El cel era gran, molt més gran. El cel era gran, molt més gran que cap altre. El cel era gran, molt més gran.
Aquest matí trobar-la en un parc gronxava un nen. Hagués reconegut aquell posat a 10.000 anys llum de distància i el seu gest
de quan es posa bé els cabells
i m'he anat acostant reconstruint l'instant
que el cel va xuclar l'univers enllà
no hi havia res tan clar
tenia mil preguntes al cervell potència d'hòsties per sortir primer
només l'he dit l'hivern va ser
llarg l'hivern va ser llarg molt més llarg que cap altre l'hivern va ser llarg molt més llarg l'hivern va ser
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I en la nostra secció del barri del Poble Nou de Barcelona, com sempre, fem història, perquè el Poble Nou recorda la seva gent amb 10 plaques a la Rambla. El 27 d'abril del 1999, el districte de Sant Martí, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sant Martí, va tributar un homenatge a uns homes i dones del barri que s'han destacat per la seva trajectòria personal i la seva tasca professional. L'acte homenatge permanent va consistir en la col·locació al llarg de la Rambla de 10 plaques dedicades a cadascun dels personatges. 9 d'aquestes plaques són individuals i n'hi ha una col·lectiva. A l'acte de la inauguració van assistir, entre d'altres, l'alcalde de la ciutat d'aquell moment, en Joan Clos, i el regidor del barri, el senyor Francesc Narváez, i familiars i amics dels homenatjats. Els titulars de les plaques són els següents, i comencem per la placa d'Enric Casanovas. Nascut a Sant Martí el 1882, i va ser un dels escultors més representatius del noucentisme a Catalunya. Als 14 anys s'inicià l'escultura al taller d'en Josep Llimona. Té obres a diversos indrets de Barcelona, com a la plaça de Catalunya, a la Diagonal, al vestíbul de l'Ajuntament. El 1939 s'exilià a França, d'on tornà el 1942, i va morir el 1948 a Barcelona. Parlem ara de la segona placa que hi ha a la Rambla, la placa d'en Xavier Benguerel, novel·lista nascut al Poble Nou el 1905, on va viure fins a la Guerra Civil. Autor, entre altres obres, de Suburbi, Gorra de Plat i del Premi Planeta Icària, Icària. Exiliat a Xile, va fer fortuna i va tornar a Barcelona el 1954. Primer president de l'Arxiu Històric del Poble Nou i ens va deixar en el 1990. La tercera placa està dedicada a en Joan García Oliver, que va néixer a Reus el 1901. El seu lligam amb el barri va ser als anys 30, quan va treballar a Can Rutier i va viure al carrer de Pujades. Ministre de Justícia durant els primers temps de la Guerra Civil, es va exiliar a Mèxic, on va morir el 1980. Va deixar unes memòries, El eco de los pasos. La següent placa es va fer a nom de Joan Agustí Carreras, de Sant Martí de Provençals, va néixer el 1850 i va morir el 1891. Farmacèutic de professió, va ocupar càrrecs al consistori martinenc al llarg de 17 anys, els 6 darrers de la seva vida com a alcalde. Abans va preconitzar la independència del Poble Nou, sense sortir-se'n. Oposat a l'annexió a Barcelona, es va suïcidar quan va descobrir un desfalc a les arques municipals. La cinquena placa, doncs, gaudeix el nom de Salvador Roca i Roca, periodista i poeta nascut al Poble Nou el 1898. Col·laborà en gairebé totes les publicacions del barri i dirigí amb Xavier Benguerel, a del Poble Nou, redactor en diversos diaris, acabà la seva carrera a Treball, l'òrgan del nou Partit Socialista Unificat de Catalunya, i va morir exiliat al camp de concentració d'Argelers en el 1940. També tenim la següent placa a nom de Ramon Bou, nascut en el Poble Nou el 1919 i morí el 1997, i va dedicar els seus esforços al moviment associatiu i a divulgar la història del barri. En el 1994 va dirigir un tom per l'Aliança del Poble Nou, un llibre col·lectiu sobre la història de l'esmentada entitat. I també una altra placa a nom de Joaquim Arraspall, mestre d'escola nascuda quan el Poble Nou era de Sant Martí, en el 1877, i va exercir la docència durant uns 70 anys, sempre al barri, on la coneixen com a Dona Quimeta. Tenia una escola de noies al carrer Batràs, que ara du el nom de Doctor Trueta, del qual era tia i va morir el 1968. I quasi acabant aquest nombre de plaques de Pere Relats, nascut a Lliçà d'Amunt el 1934. Va ser ordenat sacerdot el 1957. Del 1961 al 1973 va ser un dels capellans de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó. També hi ha una placa comunitària de les dones del Cànem, que és totes aquelles senyores, doncs, que hi van treballar tant al Cànem en el barri del Poble Nou. I acabem amb Maria Espinal, que va ser una cantant que va triomfar pel seu art arreu i dins fora del barri. Un treball important d'aquesta senyora, Maria Espinal.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21, 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la una del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat, i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
Ràdio Estel.
I després del concurs escoltem més bona música i ja per acabar a Feliu Ventura amb el tema Llibertat.
Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble gàstula del presonet, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. en el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'er de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redenció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. 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 Llibertat.
Rutes per Catalunya.
I ja han passat 15 dies i, com és habitual, tenim la companyia de Maria Pilar Mocet. Benvinguda al programa.
Pues, què tal? Com estan tots? M'agrada molt de tornar a saludar-los, eh? Jo ja me'n cuidaré de donar algun consell també pels peus, no?
És clar que sí. De nosaltres parlarem de salut de peus.
Això mateix.
I crec que ens toca parlar precisament de la pell.
La pell, sí,
mira. Per què s'ha escollit avui aquest tema?
Doncs, bueno, perquè la pell és un òrgan el més gran del cos i ens recobreix tot el cos. Per tant, és una barrera de protecció. Quan falta pell és un problema. I quan la pell no està sana, també és un altre problema. I els peus, lògicament, és un punt doncs, que també poden, a través de la pell dels peus, entrar dintre del nostre cos moltes infeccions. O sigui que també s'han de cuidar. La pell dels peus és diferent de la del cos. Té una fórmula diferent, un pH, que diem, àcid, que és diferent del cos. Per això, a vegades, diem... Posis crema de peus, perquè bueno, també l'absorció és més bona si la crema és específica, perquè la pell també és diferent de la resta del cos. Aleshores, passa que degut a malalties, que potser a vegades es prenen molts antibiòtics, o inclús a l'entorn ambiental, pues la flora de la pell, que és la protecció de la pell, es fa malbé, i aleshores, clar, dona ocasió a que per allà entrin infeccions. Les infeccions més freqüents són els fongs i els virus, no? Els fongs considerem que és una infecció molt habitual, que és de pell, i que la més anomenada és el peu d'atleta, que el peu d'atleta abans era doncs perquè la gent que feia esport i es dutxava molt perdia aquesta protecció de la pell. La pell ha de tindre una protecció natural, i si la perd, també és un perill. I llavors que la gent que fa molt esport, que es dutxen, i sobretot que no s'aixuguen bé, doncs poden deixar el poro obert de la pell i per allà entrar infeccions. Les més habituals, com dic, són les de fongs, no? També ocasiona doncs, que el poro obert augmenta la sudoració. I aquesta sudoració ens provoca també mala olor, sobretot la gent esportiva i la gent jove. Tothom sabem que quan es treuen les calçats esportius fan molta pudor, no? Bueno, doncs han de fer tractaments específics, han de treure aquest excés de sudoració, perquè si no, després es pot infectar la pell, no? Llavors, els espais interdigitals, que jo tinc molta mania en dir que molta gent s'aixuga a peus, per suposat, però entre mig de dits no gaire. I això és un perill perquè també si queda humitat, allà es poden posar fongs amb molta freqüència, comença moltes vegades amb aquest espai, no? O també a les ungles. Les ungles també és un punt de molt, molt facilitat de que es posin fongs. Llavors, la pell ha d'estar neta, però ha d'estar sempre molt seca. I si cal, doncs han de fer tractaments específics per millorar l'olor, per evitar l'olor, que sí que l'olor, la sudoració ha d'estar, perquè així s'eliminen toxines. Però si la sudoració és excessiva i fa pudor, llavors això s'ha de controlar molt, perquè sempre són ponts d'infecció.
Quines cremes o desodorants ens recomanaries tu?
Mira, doncs ja són específics de farmàcia, que n'hi ha un monton, no? Porten sals d'alumini, porten productes secants, perquè el que interessa és que la pell estigui sequeta. Tant pot ser amb pólvores com pot ser amb esprais. Aleshores, és molt freqüent la sudoració excessiva amb la pubertat. A vegades la gent jove sua moltíssim i després, a mesura que ens anem fent adults, no suem tant. Però és molt, molt habitual. Llavors s'han d'utilitzar, per exemple, doncs, mitjons i sabates que transpirin. Els mitjons de fibra natural. Ara es veu també que el mitjó de cotó, quan el peu sua, clar, es mulla, però també costa moltíssim d'aixugar-ho. I a vegades aquesta humitat que continua estant al mitjó humit també és perillós. Per tant, el millor és que sigui un mitjó que transpiri. Amb fibres de bambú, que és curiós, però hi ha fibres de bambú, i també que portin nitrats de plata, coses, productes de plata. I així el mitjó, si és fibra natural, no fa suar més. A vegades la gent jove porten deportives moltes hores al dia i molts dies a la setmana. Interessa que aquestes deportives es puguin rentar. I també interessa que durant la nit aquestes esportives els hi posin uns polvos a dins que sequin i que, si pot ser, estiguin dos parells d'esportives per anar alternant. I 24 hores al dia deixar que s'assequin i l'endemà posar-se unes de diferents. I aquesta plantilla que normalment porten les esportives, que siguin rentables, que es puguin rentar per desinfectar, no? Aleshores, bueno, tenim una paraula que queda molt, així, molt rara, que a la mala olor dels peus se li diu podobromhidrosis, vull dir que és una paraulota molt, molt rara, però és això, és podo perquè és excés de sudoració amb mala olor als peus, ¿vale? I després hi ha un altre problema, que la pell, per excés d'aquesta sudoració, doncs es fa com si fos formatge gruyer i també fa molta pudor. I també és una altra infecció de la pell. I aquesta es diu queratòlisis punteada. Vol dir que té puntets perquè quan tu veus la planta del peu està tota foradada, foradada, no vermella de micosis, que les fongs fan granets vermells, sinó blanc, com si estigués trencada la pell. Es cura, per suposat, però s'ha d'agafar el més aviat possible. Totes infeccions de pell s'han d'agafar el més aviat possible, perquè si duren menys. I si s'ataca la primera, doncs ja no ve la segona, no? Però si no, els fongs, les peus d'atleta, tot això recidiva moltes vegades amb el canvi d'estació. Quan comença la calor, sobretot, doncs, clar, torna a rebrotar. S'ha de tindre moltíssima cura, que a vegades, encara que sembla que està curat, s'ha de continuar fent tractament. Una altra infecció freqüent que veiem, sobretot amb la gent jove, són les verrugues plantars. Les verrugues també són un creixement dèrmic, la pell s'endureix per un virus que es posa allà dintre. Sempre és que s'encomana d'una persona a l'altra o del lloc on la persona ha trepitjat i portava virus de verrugues, i tu vas després, trepitges, i pel poro obert de la pell t'entra aquesta infecció. Per tant, les verrugues en gent jove, més que en persones adultes, pues és molt, molt habitual també, no? I també el mateix, s'ha d'anar a les consultes de podologia, de dermatologia, allà on vulguin, però la gent que observi, com nosaltres veiem molt, que després de l'estiu, doncs les mares venen... amb el nen se m'ha clavat una cosa a la planta del peu, i abans no li feia mal, i ara sí que li fa, és perquè moltes vegades és una verruga que s'ha inoculat, però que fins que no es fa gran, doncs no fa mal. Llavors, les verrugues, com estic dient, igual que totes les infeccions de pell, s'han de començar a tractar molt ràpid. Però tenint en compte que totes aquestes afeccions es van infectant d'una persona a l'altra, jo donaria algun consell, no?
Doncs endavant, quins serien
aquests consells? Per evitar-ho, d'acord? Mira, sempre els peus nets, per suposat, però molt secs, i sobretot entre mig de dits. Si cal, s'ha d'utilitzar doncs, polvos o esprais, el que calgui per mantenir-los secs. No compartir ni calçat d'altres persones ni tovalloles d'altres persones. I les tovalloles, jo també aconsello que les persones que tenen problemes als peus d'infecció no les utilitzin res més que pels peus. O bé, una altra solució és aixugar-se els peus amb paper de cuina i llançar-ho. amb la qual perill d'infecció ja no n'hi haurà.
Potser seria més pràctic així.
Més pràctic, ni per la persona, que ja no s'encomanarà enlloc més, perquè el paper ho llençarà, no? Si van a dutxes, doncs al gimnàs, a llocs públics, s'han d'utilitzar xancletes, perquè si la xancleta no toca directament a terra, no? El calçat, tal com dèiem, sempre ha de ser transpirable, i igual que els mitjons. Com que això pica molt, sobretot els peus d'atleta, no es toquin els peus, perquè la gent es rasca i després les mans es toquen altres llocs. I llavors encomanen ells mateixos amb altres zones del cos. I la veritat que hi ha zones molt desagradables, sobretot als espais a l'entrecuix, per exemple, no? La pell és molt fina i si es rasquen allà i s'han rascat els peus, s'encomanaran els fongs. O el nas, per què no? Vale? O sigui, que no si es rasquen els peus s'han de rentar sempre les mans i després d'un tractament als peus sempre s'han de rentar mans. Vale? I sobretot també en cas de problemes de les ungles s'han d'evitar molt els microtraumatismes. No vol dir que es donaran una gran trompada a la ungla, sinó que es podrà fer petits copets que inclús a vegades són hasta per la sabata. Les sabates que apreten ens apretaran les ungles, si la ungla està malalta, doncs allò es posa més complicat i es fa la ungla més lletja, més gruixuda, o sigui que hem de cuidar tot, en general tot. Les coses de pell, perquè siguin externes, no vol dir que no siguin cuidadoses, o sigui que s'ha d'estar sempre al loro que quan una persona es veu al peu, a qualsevol zona del peu, una cosa que no tenia, doncs que vinguin els especialistes, tal com dic. Els podòlegs, els dermatòlegs, el metge de capçalera, a qui vulguin. No manipulin mai, perquè si no s'escamparan les infeccions.
El que està clar, Pilar, que els problemes que ens poden donar els peus si no els cuidem bé.
Doncs sí, normalment sí, que tenen solució, perquè tot això es cura, però s'ha d'estar al loro.
Evidentment. Bé, doncs aquests són els consells d'avui i recordem l'adreça de Podovall.
Podovall, que és a Vallirana, el passatge Bon Retir, número 2, és un local, planta baixa, local 5. El telèfon, perquè s'ha de demanar hora de visita, és 93-683-5821.
Bé, doncs, Pilar...
Quedem als seus peus.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem!
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I seguim a Rutes per Catalunya. Tot seguit parlarem dels productes del Garraf. Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles formen de la Ruta del Xató, una proposta turística i gastronòmica basada en la promoció d'aquesta popular amanida, preparada de manera diferent a cada localitat. Segons sembla, l'origen del xató està relacionat amb el món del vi i la cerimònia d'accionar la bota, és a dir, posar-li una petita aixeta o aixató per poder beure el vi. Durant la festa es feia un àpat amb ingredients salats del rebost de pagès, acompanyat de fulles, de verdures, carola i olives, i amanits amb una salsa. Aquesta seria la preparació originària de l'actual xató. A banda del xató, i és imprescindible en qualsevol visita a la comarca, cal gaudir també de la cuina marinera basada en els productes de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, entre els quals destaquen les gambes, la sípia o els cargols punxencs, molt comuns a les costes catalanes i amb especial presència a les costes del Garraf. Habitualment es preparen bullits i amanits o acompanyats de tota mena de salses, però la varietat de plats és molt extensa. A la capital comarcal són tradicionals els suquets, l'all cremat, la sípia, la bruta o el bull de tonyina. Hi ha Sitges, els ranxos, els esmarris, el suquet de lluerna o la cassola d'arròs a la sitgetiana. Aquest últim plat combina costelles, salxitxes, sípia, escamarlans, gambes, també cloïsses, pèsols i safrà, en una mostra de la riquesa de la barreja de productes de mar i de muntanya. De l'horta del Garraf s'obtenen productes amb una forta identitat, com són els brotons i els espigalls, procedents de col brotonera, una varietat d'hivern que produeix unes fulles allargades. Els brots que genera la col entre l'octubre i el novembre són els brotons, mentre que abans que tingui lloc la floració apareixen els espigalls. Tots dos productes es prenen bullits, amanits amb un raig d'oli o passats per la paella amb cansalada i all. I un altre producte agrícola amb presència a la comarca és l'escarola de cabell d'àngel, ingredient fonamental en la preparació del xató. Aquesta varietat presenta una textura consistent i un sabor poc amarg. El Garraf també és terra de vins i caves. L'elaboració vinícola remunta a fa més de 2.000 anys, quan ja es va començar a influenciar del mar i les característiques del sòl de la comarca per cultivar diverses varietats. Avui els seus vins es troben dins de la DO Penedès i també s'elaboren caves. Una de les particularitats de la tradició vinícola de la comarca és la malvasia, tradicional a Sitges. L'oferta gastronòmica del Garraf es complementa amb una gran varietat de productes de rebosteria, amb especialitats gairebé a cada localitat. Per exemple, a Sitges es preparen les escumes, amb sucre de llustre, clares d'ou, ametlla trinxada, farina i essències de llimona. I els monflons. A Vilanova i la Geltrú, doncs, destaquen les llunes, pastes seques de farina, avellana, mantega, sucre, crema de llet, pell de llimona i canyella. A Sant Pere de Ribes, doncs, podem parlar dels sabres de Sant Pau, en forma d'espassa i uns bombons coneguts com a pedres del Garraf. A Canyelles, les coques cuites al forn de llenya i a Cubelles, els petons, pastes d'avellanes i xocolata.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
Ràdio Estel.
I fem ara una pausa musical. Escoltem Andreu Rifé amb el tema Samurai.
Thank you.
del llit. Se sent un merdes fa molts anys. Però té el pres. És el que està més alt d'un gratacels de la ciutat. A l'ascensor, a l'hora que el cel el va apropant, ell va guanyant seguretat. Ensenya a mi que res caig gran.
Tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
Abans d'acabar, sabíeu que a l'actual reserva natural de les Illes Medes i sota la illa Meda Gran s'hi amaga la Cova Rosa a 100 metres de profunditat. És un catau submarí on els pescadors de corall feien la seva feina. Les Illes Medes oculten nombroses cavitats que van servir de refugi a pirates i lladres de temps diversos. Al segle XV, els corallers catalans eren un gremi poderós que dominava la pesca i el cultiu del corall al Mediterrani. La seva presència en zones coralines va estendre el català per llocs totalment insòlits. I fins aquí el programa d'aquest diumenge. Gràcies per escoltar-nos. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat? Esther Nosàs. Aigua de gener, cada gota val un diner. Fins la propera setmana.
Jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no passarà fam. I qui creu en mi no tindrà mai set.
Joan 6:35.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.